Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
Després de tota la vida a la presó per atracaments, quan li faltava poc més d'un any i mig per aconseguir la llibertat condicional, Juan Diego Redondo Puertas, Dieguito el Malo, torna a cometre un atracament i és condemnat a 19 anys més de presó. Les seves germanes creuen que ell no sabia viure en llibertat i per això va provocar que el tornessin a empresonar. Té 52 anys i n'ha passat més de 25 tancat.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui és l'últim capítol d'aquesta minissèrie protagonitzada per Dieguito el Malo. Us faig spoiler. En aquest capítol es morirà. I tindrem sorpreses, com l'aparició del seu fill, l'Eric, i comprovarem com de cíclica i punyetera és la història. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims, per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Poc després de la sentència, la Neus Sala i el Jordi Fuster van conèixer personalment el Diego a la presó de Brians. Les converses telefòniques que van mantenir són les que heu anat escoltant al llarg d'aquests capítols. Tots dos estaven preparant una sèrie documental per Telecinco titulada El Puzzle Blanco, on s'analitzaven els principals crims i atracaments d'Espanya.
No sé, havíem escrit unes 200 cartes a les presons perquè volíem que els casos s'expliquessin des de diverses perspectives, la dels investigadors i la dels criminals. Ens van trucar violadors, ens van trucar assassins, atracadors, i entre tots ells el Dieguito el Malo, i amb ell... Des del començament vam mantenir una relació molt diferent que amb els altres. Era un personatge que es feia estimar moltíssim i al final es va acabar la feina i vam continuar a visitar-lo a la presó fins que va sortir.
Era un tio que tirava de pistola ràpid, que havia participat en 1.000 atracaments, amb tirotejos amb altres clans, i deies, a veure com és, no? Ens vam trobar una persona dintre que era meravellosa. Senzillament, jo, per exemple, va haver un moment que amb la companya que l'anàvem a visitar ens vam quedar sense feina i vam anar-lo a visitar a la presó. Hola, Diego, ¿qué tal? Ah, qué sorpresa, hombre, ¿qué tal? ¿Qué hacéis por aquí? Mira, la verdad es que ahora estamos sin trabajo y hemos decidido hacerte una visita. ¿Estáis sin trabajo? Pues mira, del dinero de la indemnización que me dieron por mi hija, que creo que eran como unos 100.000 euros, si queréis, os financio un documental y empezamos a hacer... Hombre, no, Diego, que de verdad, que os lo prometo, que podemos hacerlo. Que no, Diego, ¿cómo nos vas a dar dinero para...? Y, o sea, això ja et dona una idea del tipus de persona que era, no?
I d'això en va deixar constància en una carta que des de Brians li arriba a la Neus.
Ah, que no se me pase. Me dijisteis en la última cita que estabais en el paro. Recuerda, Neus, y díselo a Jordi inmediatamente, que tengo en mi cartilla en prisión 14.300 euros, pues me han pagado el 20% yo y 5.800 mi madre. Decirte que Endesa ha recurrido, pero el ayuntamiento no, ¿vale? Pues si necesitáis 3.000 o 4.000 euros, comunícamelo urgente en una carta, y me mandáis una dirección para mandarlo. Y si os vais muy apurados, acercaros uno urgentemente y hacemos una gestión urgente, para que saltéis el bachecillo que pueda surgir, ¿ok?
Ell era així. Una de les vegades que el vaig anar a veure era Nadal. Jo estava de 9 mesos, just a punt de tenir la nena, i quan el Diego, que li va fer moltíssima il·lusió veure'ns per Nadal allà, em va veure la panxa, al locutori, se li il·lumina la cara i em diu: «Ei, Neus, deja que sea yo el que le regale los pendiencicos a la pequeña, a la niña, que le quiero comprar yo los pendientes». I recordo que em vaig posar a reure i li vaig comentar: «Bueno, Diego, en cuanto te den el permiso, pero te digo una cosa, vamos a la joyería y pagas los pendientes». I amb un somriure ple de picardia em va mirar i em va contestar: «Joder, Neus, será la primera vez que pague en una joyería en toda mi vida».
Malauradament, el Diego cau malalt i no li donen ni un permís, tot i que cada cop es troba pitjor. Tants anys a la presó li passen factura. És seropositiu i els seus òrgans vitals, després de tants trets, estan molt tocats.
«Si no hay justicia es que ha sido venganza. Y entonces, ante la venganza y justicia y pagarlo con mi vida, como yo tengo de enfermedades y de bypass y el cuerpo de tiros y plomo y puñalones, pues ya no sé, me obligan a tirarme al toro de verdad, aunque sea para decir que no es así y morir de otra manera».
El Diego comença a perdre pes de forma alarmant i es queixa que el metge de la presó no li dona permís per sortir. Diu que ni tan sols li fan revisions, tot i que vomite tot el que menja.
«No le dejaban visitas. En ese tramo que no dejaban visitas, resulta que tenía 20 kilos menos en ese tramo. Me le digo: ¿por qué no lo dejan ver?».
Malgrat que el seu estat físic està cada dia més deteriorat, ell no para d'escriure cartes on explica les seues preocupacions i reivindicacions.
«Yo lo único que pido a las autoridades es que no echen mi tiempo de cárcel en el olvido, que sin duda estoy dando señales clarísimas de mi evolución, y más sabiendo que tengo capacidad de deshacerme de esta cárcel en menos de 7 minutos, modestia aparte. Y después de documentar mi gran secuestro, y que mi hija y mi esposa han fallecido, no existe cárcel en este país que me pudiera retener. Y esto lo prometo por mi vida».
Ja el vam anar a veure a casa la seva germana Belvitge i estava molt deteriorat, però no perdia la picardia a la mirada. Això ho tinc gravat. I sempre tenia al cap la possibilitat de fugir. Si plovia ens deia: «Hoy es un buen día porque todos están a buen recaudo y si quiero salto la valla». És a dir, ell tenia controladíssims els moviments dels funcionaris de la presó i els dies bons i dolents per escapar-se.
La complicitat i confiança amb els dos periodistes que el visiten és molt forta. Després d'escriure els seus llibres, va publicar 3 d'autobiogràfics, el Diego ja és tota una llegenda en el món delinqüencial i fins i tot un grup musical li escriu una cançó que ell no pot escoltar perquè està a la presó. A la carta que acabem de llegir, aprofita la postdata per demanar-los un favor amb un to molt diferent.
«Perdona por pediros tanto. Resulta que me acaban de comunicar que 3 grupos han sacado una canción cada uno de mí y están saliendo en internet. Y la lástima es que aquí no hay internet. Por ello, te mando una pequeña nota para que, si puedes, me la bajes en CD. Eso sí, Neus, piensa siempre que si os pido algo es siempre que pueda ser posible, ¿ok? Para mí lo más importante es que he conocido a unos buenos amigos que me han visitado y esto para mí significa mucho. Porque si de algo puedo presumir, es que soy una persona muy agradecida».
«Mejor malo de hasta aquí, con una baja pena por ti. No te quedes ahí mirando, con tu sonrisa de bandido legendario. Tiene en el cielo un par de flores de esperando. Y no perder tiempo en el sentimiento. Ahí lava su camisa porque viene del pasado».
El temps del Diego a la presó s'acaba.
Él había cogido un tumor y lo tenía justo en el estómago, en la entrada. Entonces, ¿qué pasa? El pobre era 1 kilo, 2 kilos, 5, se iba perdiendo. Lo llevaron a hacer pruebas o a mirar. Este mismo médico dice: mis razones tenía a lo que yo te dije, que si esto se llega a haber operado, es un tumor que va en una bolsa. Saca la bolsa y dice: y se acabó. Al no quitarle eso, dice: pero es que estamos hablando de un año. En un año ha ido perdiendo, perdiendo, y ya perdía del todo. En un año. Y en un año, ahora hay ramificaciones. Esto ja s'ha extendido. Dice, però esto tenia cura.
Tot i la seva situació, en què ben just tenia forces per aguantar-se dret, se li denega qualsevol tipus de permís.
No era normal, él tenía que estar fuera ya, porque, bueno, ya estaba terminal. La persona que estaba en terminal total, le quedaba nada de delito de que estaba cumpliendo algo así más gordo, que era lo de Caprabo, pues que no le quedaba una cosa para decir tan grave, ¿no? Y pero todo se iba atrasando.
Yo creo que no se fiaban de darle la libertad. Dirían, este, aunque se esté muriendo en el último momento. Es que yo te digo que sí hubiera hecho algo, porque yo luego encontré, cuando muere mi hermano, le encuentro, fíjate, mi hermano, que se pasó 4 meses, que estaba más muerto que vivo, moribundo, pero era, se metía en la habitación y hacía sus planes, y le encontré unos planos hechos a boli de una casa, sería una torre o algo. Por aquí hay perros, ponía perros, por aquí no sé qué, por entrar por aquí, a tal hora, salen a no sé qué. Lo tenía todo controlado de ese sitio donde él iba a hacerles una visita o algo. Porque yo lo encontré. Y las letras muy chiquititas que ni se... Y, bueno, no se podía leer.
L'agost de 2011, el Diego surt de Brians. Però no perquè el sistema es compadeixi d'un home que tot just arriba a pesar 35 quilos, sinó perquè la seva germana Encarna busca el director de la presó per fer-li saber la situació del seu germà.
Él conmigo estuvo mirando y decía, es que Diego ya no tendría que estar aquí. Me dijo el director. Y me dice, mira, yo te prometo que me voy a ir al juzgado con a la jueza que le lleva el caso, para que me haga papá, papá. Y cierto fue que fue al juzgado este director. Hasta mi hermano se sorprendió, porque dice, por la tarde no salen presos. El director no... Y yo le dije a mi hermano, es que el director me ha hecho venir y ahora vendrá. Dice, pues si el director no viene por las tardes, ni salen presos. Digo, no, pero a mí me ha dicho que sí, y me ha dicho que entre, que pregunte, que ya lo saben. Bueno, y estaba con el miedo de decir, a ver si no va a ser. Efectivamente, el director entró por dentro, a mí ya no me dijo nada. Me hicieron una llamada diciendo que ya podía venir a buscar a Diego.
Aquella mateixa tarda, un funcionari obre la porta de la cel·la del Diego i li diu que faci la bossa. Li costa molt poc recollir les seues coses. L'Encarna i el seu marit l'esperen a la sala de visites.
Al rato, porque estaba en un pabellón bastante lejos, vino con su mochila, que no sé ni cómo podía traerla el pobrecito, porque era la ciudad y tengo las fotos, ¿no? Digo, venga, tu último día aquí, y ahora recuperarnos. Y entonces mi marido nos hizo a los dos las fotos, pero se le veía, pobrecito mío, y las fotos así a los dos. Digo, vamos a decirle adiós. Total, que me lo lleve.
L'Encarna conserva aquesta última foto. Un Diego que només és pell i ossos, somrient i dient adeu davant la porta de Brians. Mai més tornarà a entrar a un centre penitenciari.
El anem a veure a Bellvitge, que està a casa de sa germana. Està molt prim, està molt fet pols. El veiem ja molt, molt deteriorat, però ens anem a despedir d'ell. I ell, en definitiva, bueno, va passar una mica el que ell sempre reclamava, no? Que les presons fossin una miqueta més humanes, no? Que deixessin sortir a la gent abans de morir, no? Que no... I amb ell, de fet, quasi ja només va sortir per morir, no va poder disfrutar la llibertat per res.
Després de tants anys de veure'l darrere un vidre, tenia moltes ganes de fer-li una abraçada. Vam anar al polígon Gornal, estava allà somrient molt prim, ens vam abraçar i ell es va aixecar la samarreta, vaig tocar els balins que li sobresortien a la pell, a mi em deia, ves, ja te lo dije que salen solos, és de la reyerta con los gitanos. Estava descol·locat, em va comentar que... Digo, salgo por el barrio y se me hace raro que no me persiga la policía. Si pudiera, volvería a hacer un atraco, pero ahora pago en el súper. Esas cosas que hace la gente normal. Y es posava a riure. Li vam demanar llavors l'entrevista a càmera i li vam dir, hombre, ara que por fin podemos. Però ell que era super, super vanidós amb el seu aspecte, diu, ui, espérate que me recupere un poquito, que recupero unos quilillos i me l'hacéis. Però ja no hi vam ser a temps. D'això me l'empenediré tota la vida, no haver-lo pogut entrevistar amb una càmera de televisió.
El Diego era un home enganxat a la vida. Tenia els seus secrets i els seus diners amagats després de tant temps d'activitat. Un dia, quan ell, òbviament, encara no sabia que li quedaven 2 mesos de vida, va decidir donar-se un caprici.
Estuvo mirando, no sé, por revistas, Primerama, alguna cosa de estas de coches, de autos. Llamó y le trajeron el coche aquí a la puerta. Y entonces él no podía ya, estaba muy malito y no podía ni conducirlo. Entonces se metió un chico con él que le iba quitando el freno de mano, lo pudo conducir, pero luego ya no lo conducía. Venía gente que le llevaba a él, al médico, a lo que fuera, y es de copiloto. Y se compró su pedazo de coche ahí, un Porsche me parece que era negro, un coche de estos descapotable, de 2 plazas, súper pequeñito, de estos así, que a él le ha gustado mucho siempre conducir.
Yo me recuerdo que just, no sé, potser feia... Recordo que potser faltaven un mes, perquè un mes abans de morir, el Diego, ens truca a la seva germana i ens diu, oye, ¿vosotros le habéis dejado a Diego un descapotable o el dinero para un descapotable? No, perquè, bueno, perquè se pilla un descapotable, crec que era de color verd xampany, si no m'equivoco, se pilla un descapotable i ha dicho que, bueno, no, como me lo habían dejado el Jordi Laneus, me lo han dejado el dinero para hacerlo y tal... Bueno, total, que al final no sé d'on va sortir el descapotable, però devia ser una de les últimes il·lusions de la seva vida, donar-se la volta amb un descapotable, i al final crec que li va deixar el seu fill.
El seu últim caprici va ser sentir la llibertat al volant d'un descapotable. La velocitat, des dels 12 anys, havia estat la seva passió. Sempre conduïa en els seus atracaments, de jovenet amb el Vaquilla o amb el Torete, i més tard amb cadascuna de les bandes que havia format. Volia acomiadar-se de la vida amb la mateixa intensitat amb què l'havia viscut.
Él me quería dar el coche a mí. Él me quería dar dinero a mí, lo que le quedaba. Que yo se lo di a su hijo cuando murió, nada. No le quedaba nada, pero bueno, se lo di al hijo. Él me puso a mí de tutora en la cartilla. Él conmigo tenía pasión.
Al novembre de 2011... Diego ingressa a l'Hospital de Bellvitge, el mateix en què 33 anys abans l'havien ressuscitat després d'una ràfaga de metralleta quan feia poc que s'havia escapat de la Model. A Bellvitge va celebrar el seu 52 aniversari i es va voler menjar un pastís conscient que seria l'últim. I amb la bata posada, perquè no tenia forces ni per vestir-se, es va escapolir de l'hospital per anar a comprar un regal de comiat per a la seva germana Encarna, la persona que mai li va tancar la porta.
Pues abrió el ascensor y salió. Salió, pero claro, estaba malito, sudando. Era un pollo mojado, era un pollo. Salió de su melena, así, era un pollo blanquito. Así digo, pero Diego, ¿cómo vienes, hijo? ¿Pero cómo estás? Me acuerdo que mi hermana Luisa enseguida sacó clines. Ah, Diego, y se me puso de rodillas, de frente. Se me puso de rodillas y me entregó un regalo que era una gargantilla, una cadena de cuello. De cuellos no me la puto nunca, porque es que me da mucho sentimiento también, porque me miró con aquellos ojos, ¿no? Después de todo lo que es, lo que ha hecho, lo fuerte, lo vi pues tan poca cosa, tan débil, y me miraba como diciendo, hermana, ¿no? Así con aquello y uff, me Y luego, estando enfermo allí, me regaló su pone Dieguito el Malo. Se hizo él un grano de café gordo, de oro, y se lo grabó. Y estando yo con él, bueno, que estaba día y noche, las 24 horas con él, y me lo y digo, ¿y qué pone Dieguito el Malo, hijo? Te podría haber puesto Dieguito el Ángel.
Después de tantes fugues, de tants tirotejos, de tants enfrontaments, després de tota una vida de pel·lícula, el Diego mor al llit d'un hospital rodejat de tots els seus i recordant amb un somriure als llavis el que havia estat la seva vida.
Él estaba muy orgulloso de lo que había hecho, de sus vivencias. En el libro Encarna has leído, has visto lo que hacíamos en la cárcel, has visto. Nos metimos sangre para que cogiera así una infección y podernos acabar. Tú has visto, va. Pero todo era con alegría, orgullo. Y además que cuando te lo explicaba, lo que hacía afuera o dentro, es que te lo explicaba de una manera que podías mearte de risa. Como la que explica un chiste, aquellos buenos, jajajaja, y te partes y estás pensando, ¿no? Qué mal hecho, qué feo es esto, ¿no? Qué mal hecho. No, la manera de su expresión de explicarlo era, vamos, para levantar a un muerto. Es que te dices, ¿cómo? No, es que te tenías que reír a carcajadas, lo mismo que tienes el sufrimiento cuando está pasando algo y no puedes hacer nada, pues lo mismo te tenías que reír de su trayectoria. Y un día sí, y un día, y cogí y me llevé la gallina, y no sé qué, y la gallina pipi en el coche, y lo explica pues como... con una el mismo partiéndose de risa, partiéndose, pero bueno, es que su vida...
Amb la mort del protagonista no acaba la història del Dieguito. El relat té un epíleg, protagonitzat per Eric Redondo. Eric, el fill del Diego, aquell nen descuidat pels serveis socials, el motiu que va portar el Diego a fer el seu darrer atracament, acaba tal i com el seu pare havia temut, sense que les institucions puguin fer res per evitar-ho.
Y él lo decía, es que sé que voy a entrar, y si no voy a entrar y me lo voy a encontrar, me va a decir uno, tu hijo está en este módulo. Dice, me voy a enterar, porque él sabía todo lo que estaba haciendo el Eri estaba haciendo cosas que no eran buenas, y él no quería lo mismo para su hijo. Porque esta vida no interesa, como dice la canción.
Esta vida no interesa. No quiero que tú la vivas.
La por del Diego es fa realitat, però ell no està viu per compartir cel·la amb el seu fill. L'Eric ingressa a Lledoners per un delicte menor i allà es retroba amb els antics companys del seu pare.
Pero eso es que yo conocía de cuando el papa iba a ver alguno. Dice, pues luego, ostras, tú eres el Eric, yo te conozco a ti desde que eras pequeño, mira qué grande estás. Entonces, contarle muchas anécdotas de su padre, muchas. Decirme, es que para ellos es un dios aquí, para la gente antigua, sí. Y los nuevos que llegan, pues les cuentan como leyendas y como cosas antiguas, se las cuentan a los nuevos y siempre está el Diego ahí. Siempre que hay un motín, siempre que hay alguien que ha defendido a alguien, que se ha enfrentado a los guardias, que hay una fuga, siempre está el Diego. El nombre del Diego siempre sale.
Heu sentit a quina presó acaba el fill del Diego, oi? A Lledoners. I qui hi ha a Lledoners?
Estando era allí, llegaron los del procés, se hizo súper amigo de ellos, muy bien se ha llevado con el Junquera, con todo.
La història és cíclica i juga amb nosaltres. Recordeu que el 1977 el Diego s'havia fet amic a la Model dels presos polítics del franquisme? D'en Xirinacs, d'en Huerta Esclaveria i d'en Boadella? Doncs 40 anys després és l'Eric, el fill del Dieguito, qui comparteix pati i passejades amb l'Oriol Junqueras i Raül Romeva. La tieta de l'Eric encara explica amb cara de sorpresa la trucada que fa un temps va rebre des del locutori de Lledoners.
Tita, que te voy a pasar al nombre de este, Junquera, y me lo pasó y habló conmigo. Dijo, l'Eric se porta molt bé, es molt maco y molt bona persona. Usted tranquila que él está aquí, la mar de bé y tal. Y yo, ay, vale, no sabía qué decirle. Y luego cuando yo he ido allí a verlo, pues... he visto comunicar a Junquera, a los Jordi, a todos, salen allá a comunicar y entonces los ves por entre cristales, claro.
És interessant conèixer com veuen els presos de sempre aquest nou tipus de reclusos. Diu l'Eric que no acaben de tenir massa clar els codis de la presó, aquelles cosetes que criden l'atenció als que estan acostumats a estar dins.
Últimamente dice que salía con un sombrero que parecía el del barrio. Iba por allí andando por la galería y entonces el Eric siempre decía, ese Junquera, el jefe, el mejor de todo. Dice que se reía mucho con él, Dice, y a veces pues te llevaba una americana con un pantalón de chándal. A veces me dice, tita, es que como son tan buenas personas, yo los veo tan buenos, yo no creo que quieran nada malo para Barcelona. A lo mejor es que los que estamos equivocados somos nosotros. Y a lo mejor es que vamos a estar mejor si nos independizamos. Dice, yo ya no sé ni qué pensar. Dice, porque es que verlos a ellos, no ves a una persona que le veas con maldad o que quieran independizar a Cataluña para gobernarla a ellos a su manera. Y no, 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 es que son gente muy, muy, muy de pueblo y muy naturales.
L'Eric ja ha sortit de la presó i les seues tietes creuen els dits perquè no hi torni. En aquests mesos ha tingut temps per pensar i també per composar, tal i com feia el seu pare, però diuen els antics companys del Diego que el fill toque millor. Li és igual una rumba que una boleria i, precisament, ha volgut escriure una rumba, corregida ni més ni menys que pel líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
A l'Eri li sacó una canció, una rumba muy chula y muy pegadiza, muy bonita, y bueno, la escribió, se la enseñó al Junqueras, le dijo, bueno, mira, esta es lo que se la cantó en el teatro, el Romeva también. ¡Oh, qué guapa eres! Me encanta. Dice, pero tienes que quitar una cosa que ponía en la letra. Terra, terra, lliura. Por eso le sacó en la canción, que habla de lo que les ha pasado, que están pagando. Bueno, es que es muy chula la canción, es muy bonita. Que la puedes cantar estilo rumba o meterla por otro lado, ¿sabes? Y bueno, y nada, y se portaron muy bien.
La que explica això és la seva tieta. El nebot, el fill del seu germà, a qui tothom coneixia com Dieguito el Malo, ha tingut avantatges a la presó perquè els reclusos l'han cuidat en honor al seu pare. També ha vist com els funcionaris el miraven amb recel, perquè els més veterans no han oblidat qui va ser Diego el Malo i la feinada que els va donar a la presó. En qualsevol cas, ja veieu quines coses de la vida. Que la presó ha connectat dos mons aparentment llunyans.
Él nunca ha sido independentista, ni se ha metido en política, ni yo. Mi hermano sí que era más político, el Diego. Pero me decía, tita, es que si los conoces en persona, la idea que tenemos de ellos te cambiaría totalmente. Dice, porque son totalmente diferentes a como se ven en la tele. Dice, son gente súper campechana. No tienen eso de ser creídos, de que, mira, pues yo soy político, salgo en la tele. No, no, no te miran por encima del hombro. A mí, dice, tita, a mí se me han llegado a romper las cuerdas de la guitarra y el Rumé va a venirme y decirme, toma, y darme cuerda. Y eso, cállate y no digas nada. Se las ha traído el abogado, a lo mejor, ¿sabes? Dice, si es que me pongo, tita, a cantar y se me sientan alrededor, al lado.
L'Eric, un buscavides, es un admirador del seu pare. No es l'únic.
Yo le abrí un Facebook y chicos de jóvenes que me escribían en el Facebook, pasa que ya no me meto, pero tiene un Facebook el Diego. Y yo subí fotos ahí y un montón de gente que escribía, yo lo conocí, yo he escuchado hablar de él, o yo no lo conozco de nada y he leído sus libros y me ha encantado como persona y me gustaría escribirme con él. A mi hermano es que le escribían cientos y cientos de cartas, o sea, a la cárcel cientos de cartas. Le llegaban de gente de Madrid, de todos los sitios, que habían leído el libro.
Ja ho sentiu, Facebook després de mort. Això no ho pot dir gaire gent. Ara bé, no podem pas dir que fos un home exemplar, no seria correcte. Millor recordar com es definia ell.
Mi nombre es Juan Diego Redondo Puerta, más conocido en el ámbito de la prisión y de punto de los atracadores, como el malo Dieguito. Y para la policía, pues Diego el malo. No niego que he atracado, he robado, he hecho las mil y una, he escapado 30 veces de las prisiones, pero bueno, puedo presumir de que nunca he ido a robarle a un pobre ni he matado a nadie.
Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.
Per completar aquesta minissèrie, ens ha semblat interessant i oportú parlar amb algú que va conèixer molt bé la model, perquè el seu primer llibre va ser justament sobre la història de la model. I no fa massa ha conegut el fill de Dieguito el Malo, l'Eric Redondo, amb qui ha compartit presó. Es tracta d'Oriol Junqueras, que va ser vicepresident del govern de Carles Puigdemont, és president d'Esquerra Republicana de Catalunya i eurodiputat per Esquerra Republicana al Parlament Europeu, però no pot exercir la representació que li han encomanat els ciutadans perquè l'estat espanyol passen coses que no passen a cap altra democràcia europea. Junqueras, com tots sabeu, està empresonat a Lledoners, condemnat pel Tribunal Suprem per un delicte de sedició, un delicte que no existeix en pràcticament cap lloc de l'Europa democràtica. Degut a la situació de repressió política que viuen ell i els altres presos polítics, ha hagut de contestar les nostres preguntes per escrit. Jo faré les preguntes i el company Adolf Beltrán en llegirà les respostes que ens ha enviat l'Oriol Junqueras. Som-hi! Recorda com va conèixer l'Eric Redondo? Quina relació tenien? Li va parlar del seu pare, Dieguito el Malo?
Amb l'Eric ens vam conèixer al mòdul 2 de la presó de Lledoners perquè ell tocava la guitarra i cantava i jo, de tant en tant, m'afegia a cantar al seu costat. Ell ho feia amb bastant més criteri que jo i jo amb bastant menys habilitat que ell. Però vaja, ens ho passàvem la mar de bé i fruit d'aquestes primeres converses i del fet que ell tocava la guitarra i cantàvem, conjuntament amb algun altre company, sí que em va parlar alguna vegada de la seva família i del seu pare, que també havia estat pres, i alguna de les aventures del seu pare.
L'Eric ens ha dit que vostè li va corregir una rumba, que li va treure els termes Terra Lliure, ho recorda?
L'Eric ens va voler dedicar una cançó, una rumba en concret, i va fer una lletra que, potser, en algun punt, era una mica massa animosa, i em va semblar que potser li ho havia de comentar i que potser l'havia de matisar molt lleugerament. Li vaig fer alguna suggerència al respecte i ell va decidir acceptar les que a ell li van semblar.
L'Eric considera que vostès no encaixen a la presó. A la Model hi havia fins i tot una galeria específica per a presos polítics. Avui, quina anàlisi en fa, vostè, del paper de la presó a la nostra societat?
La presó és un món complex i difícil, que segur que en alguns casos és imprescindible, i al mateix temps també és veritat que tenim molt de camí per recórrer perquè en molts casos potser no és l'eina més útil. De fet, hi ha models penitenciaris, sobretot en alguns països escandinaus, que tendeixen a ser models de compliment de pena molt més oberts, flexibles i, en general, molt més útils a l'hora d'evitar la reincidència. Hi ha una relació molt positiva entre models de compliment el més oberts possible i la no reincidència en els delictes. Per tant, si l'objectiu del sistema penitenciari és la reinserció i evitar que hi hagi més delictes, segurament haurem d'anar cap a models de compliment més flexibles i més oberts.
L'Eric ens ha dit que li feia molta gràcia veure-la a vostè amb americana i pantalons de xandall. És una combinació còmoda?
Em sembla que aquesta combinació és només producte de la seva imaginació, perquè de pantalons de xandall no en faig servir. Vaig amb pantalons curts quan juguem a futbol, vòlei o per qualsevol altra activitat. En general, vaig amb pantalons curts i quan no és així, vaig amb texans. Els pantalons de xandall em sembla que no els he fet servir mai o deu fer potser ja algun segle que no els faig servir.
L'Eric, el fill del Dieguito el Malo, també diu que a vostès els costa pillar els codis talegueros. És cert?
No puc parlar pels altres presos, però en tot cas, jo sóc d'on sóc, he viscut on he viscut i m'he criat amb qui m'he criat. Per tant, aquest tipus de codis, els talegueros, els no talegueros, els ex-talegueros, els de dins, els de fora i els del costat, els he conegut i els he fet servir tota la vida. Per tant, en aquest sentit, la meva adaptació al llenguatge penitenciari ha sigut, no sé si afortunadament o no, molt fàcil, i l'utilitzo tant o més que qualsevol dels altres. Per tant, l'utilitzo a dins i a fora. Però, en tot cas, d'això ja en parlarem un altre dia.
Hi veu similituds entre l'Eric i el seu pare? Com han canviat les presons del 78 a les d'ara?
El primer llibre que vaig escriure a la meva vida va ser una història sobre la presó Model de Barcelona. Per tant, conec força bé com era la presó Model al llarg de tota la seva història i us puc garantir que la presó Model del 1978 no té res a veure, ni per casualitat, afortunadament, amb les presons de l'any 2020. Són 40 i tants anys que no han passat en va, per sort, per la societat. I, per tant, les diferències són abismals, també amb el tipus de presos i amb les seves actituds. Els anys 70 van ser molt i molt complicats a les presons, tant que em sembla que han degut de ser alguns dels anys més complicats de les històries de totes les presons d'arreu d'Europa.
Vostè és historiador. El paper de les presons al llarg de la història ha sigut sempre el mateix? I el dels presos?
El paper dels presos a les presons ha anat variant en funció de quin ha sigut el context social, polític, econòmic i de tota mena en el qual s'ha produït el seu empresonament i en funció de com s'ha decidit aquest empresonament i de les seves causes. De presos n'hi ha hagut de tota mena, perquè a les presons hi ha hagut gent de tota mena, des de gent que ha comès delictes atrossos fins a persones que tothom sap que no només són innocents, sinó que, a més, han sigut sempre uns defensors extraordinaris de la justícia i del bé comú.
Permeteu-me que recordi que les respostes que està llegint el company Adolf Beltrán ens les ha enviat per escrit el vicepresident Oriol Junqueras des de la presó de Lledoners. Hi veu similituds entre els presos polítics dels anys 70 i vostès? Com creu que ho llegirà la història?
Que nosaltres siguem presos polítics ho demostren quotidianament els aparells de l'Estat i els mitjans de comunicació que els fan la gara-gara, que són molts. Per tant, no hi ha cap dubte que som presos polítics. Evidentment, hi ha semblances i també hi ha diferències. I segur que la història ho llegirà en funció dels ulls de l'historiador, de l'editorial i del mitjà de comunicació que editi, publiqui o es faci ressò d'aquell historiador. Jo espero que la societat catalana i tothom que estimi la justícia i la llibertat tingui present que nosaltres estem a la presó precisament per fer el bé.
Una de les germanes de Dieguito el Malo, tieta de l'Eric, ens ha dit això.
Él nunca ha sido independentista, ni se ha metido en política, ni yo. A mi hermano sí que era más político, el Diego. Pero me decía, tita, es que si los conoces en persona, la idea que tenemos de ellos te cambiaría totalmente. Dice, porque son totalmente diferentes a como se ven en la tele. Dice, son gente súper campechana, no tienen eso de ser creídos, de que mira, pues yo soy político, salgo en la tele, no te miran por encima del hombro. A mí, dice tita, a mí se me han llegado a romper las cuerdas de la guitarra y el rumé va a venirme y decirme toma y darme cuerda, y eso cállate, no digas nada, se las ha traído el abogado a lo mejor, ¿sabes? Dice, si es que me pongo tita a cantar y se me sientan alrededor, al lado.
Al final tots són persones i tots intentem conviure de la millor manera possible, i l'Eric s'ha guanyat, com tanta altra gent a la presó, el nostre apreci i fins i tot el nostre respecte, i els desitgem el millor i tota la sort del món, que mai més reincideixin ni hagin de tornar a cap presó i que tinguin una vida justa, adequada, pròspera i digna, com ho desitgem per tothom.
El món penitenciari desperta una certa fascinació en el públic que no ha estat empresonat. Hi ha moltes novel·les i moltes pel·lícules. Per què creu que passa això?
Perquè allò que es desconeix genera interès i curiositat. Els humans tendim a ser curiosos i a voler descobrir allò que no coneixem, i per tant, com que les presons són un món tancat, sempre són més temptadores a l'hora de ser mirades, de saber què passa dins d'un lloc que no és fàcil mirar. Però vaja, moltes de les coses que passen són ben normals i algunes no.
Les pel·lícules del Toreta i del Vaquilla tenien molt d'èxit. Com ho analitza?
Els nivells d'injustícia social i de pobresa durant tot el franquisme i a finals del franquisme a les àrees i barris metropolitans de Barcelona eren escandalosos. Eren tan terribles les diferències socials, la injustícia, la duresa de les condicions de vida, els carrers sense asfaltar, sense clavegueram, sense enllumenat, sense telèfons, en molts casos sense aigua potable, amb barraques, etc., que molt sovint algun tipus de delinqüència social eren percebuts com un acte de justícia col·lectiva, d'intentar fer que aquella societat injusta fos una mica més justa i, per tant, connotava amb un cert aire d'heroisme en alguns d'aquells personatges que, amb els seus actes, d'alguna manera plantaven cara a un sistema que era injust i molt violent en tots els sentits. Era estructuralment violent des d'un punt de vista econòmic i social, i era també violent en la seva repressió.
Els altres presos, com ara l'Eric Redondo, com veuen el seu empresonament injust? Com els ho explica vostè?
Hi ha situacions que són tan injustes i és tan evident que són injustes, no desproporcionades, no, injustes, que no cal explicar-les. No cal que els expliqui que és injust que estiguem a la presó. Ho sap, ho veu i ho constata tothom cada dia. Per tant, L'Eric i tots els altres ho saben sense necessitat que els ho expliqui.
Li ve de gust dir-nos alguna cosa més?
Voldria subratllar i deixar ben clar que la presó l'assumeixo amb dignitat, orgull, fermesa i el convenciment que el nostre pas per la presó forma part del camí cap a la llibertat, la justícia, el bé comú i la dignitat de totes les persones.
Donem les gràcies al senyor Junqueras per les seues respostes.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
Per tancar aquesta història, intentarem parlar una estoneta amb l'Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera. Adrià, fascina el món penitenciari. Per què hi ha tantes novel·les i tantes pel·lícules sobre el món penitenciari? Què creus?
Hola, hola a tothom. Mira, jo crec que no és una exclusiva del món penitenciari. Jo crec que el que fascina és tot allò que no es veu normalment. És a dir, el que pot passar dins d'una presó, però també fascina el món de les comissaries, perquè tampoc hi podem entrar, el món dels confessionaris, el món de l'església, sempre fascinat, les alcoves, no? El lloc on es fa de tot i més. Per tant, el món penitenciari, en aquest sentit, no es diferencia de cap altre món que acabo d'enumerar, diguem-ne tancat, diguem-ne sense finestres, no? Que no podem mirar dins. I aquí hi ha el principi de la curiositat. Ara bé, sí que és veritat que el món penitenciari d'alguna manera ha pres el relleu o corre paral·lel al que seria, no sé, tota aquesta estètica dels bons i dolents, del western, no? Dels indis contra els vaquers, dels lladres contra els policies. I llavors, en aquest sentit, sí que la quota de fascinació del món de les presons és ben alta.
Això és igual ara que fa anys, per exemple. Steve McQueen a Papillon o el Conde de Montecristo són exemples d'empresonaments injustos o excessius, animalades del poder establert contra els ciutadans. Això és tan vell com la vida, no? Però això és igual avui que fa 50 anys?
Sí, perquè tots l'Steve McQueen o el Papillon o el Conde de Montecristo fan un paper molt concret. O potser en fan dos. A veure, el primer i el més important de tots és que, com que han patit la injustícia de tots, del grup, ells representen en solitari la justícia, és la lluita de l'home contra tot i tothom, i l'home que té raó, a més, i això és tan antic com les històries o com els codis i les lleis. I, en segon lloc, en recorden, aquest tipus de personatges, una constant des que ens vam inventar les lleis, que és que la justícia no és mai justa. Però això des dels temps d'Aristòtil, Plató, des del Codi d'Hammurabi, la justícia és un paper interpretable. I qui l'interpreta? Els homes. Per tant, arribar al punt just que ve de justícia a l'hora de condemnar o absoldre, sabem que és impossible. I aquestes figures ens ho recorden, per si de cas.
Escolta, a mi em fa donar moltes voltes al cap aquest concepte. La justícia no és mai justa. Podries explicar-m'ho?
Sí, perquè no és greu això. De fet, som una mena de personatge, els éssers humans, que ens costa molt acceptar la paradoxa. Les paradoxes ens posen molt nerviosos, no? I el que volem és que els lladres, els dolents, els assassins, doncs siguin condemnats i que els innocents no ho siguin. Però entre el que volem i el que acaba passant hi ha un abisme. Perquè, un cop més, la justícia escrita mira de contemplar totes les situacions possibles i per a bé, però després aquesta justícia és interpretada per homes. I els homes són, per naturalesa, inconstants, proclius a beneficiar els éssers estimats, pot ser que aquell dia el jutge tingui un mal dia, etcètera. Més ara que portem 3 anys de judicis polítics als mitjans, on es veu claríssimament que la justícia sempre és injusta. Mai acabarà d'escatir o d'equilibrar, mitjançant penes o premis, la gravetat del mal infligit o del bé que mereix la persona. Per tant, ens hi hauríem d'acostumar, però clar, viure en la paradoxa és molt incòmode.
I per què li donem tant crèdit a un jutge?
Bueno, de fet, donem crèdit a tota cosa uniformada, no? Per què donem tant de crèdit a una bata blanca d'un metge? Per què a les punyetes d'un jutge? O a la placa d'un xèrif? És a dir, són convencions, l'uniforme és una convenció, és una mena de resum, no parlat, sinó visual, d'algú que té competència i poder en algun àmbit. I la prova està, no cal anar als jutges, la prova està que si ens anem a fer curar, sempre ens farà més confiança algun bata blanca que algun samarreta imperi i xancletes, per molt que sigui un gran metge. L'uniforme dona confiança.
És només una qüestió d'uniforme?
En el cas dels jutges i de la policia, com que és l'administració de la violència de l'Estat, hi ha alguna cosa més. Deleguem en uns personatges, els jutges, que són pocs, si ens hi fixem, i a tot un sistema judicial, que comença per la policia i acaba a la presó, perquè és que necessitem, com ho diria, no esquitxar-nos d'aquesta violència, que ho facin els jutges. No estan tan lluny d'aquella figura que ja no existeix en segons quins països poder ser encara, però que és la figura del botxí. És deleguem una feina molt bruta, la del botxí, una mica en els jutges també, i en la policia, per descomptat. Llavors, clar que els hi donem aquest poder, perquè no volem esquitxar-nos ni carregar sobre la nostra esquena, doncs, el que dèiem fa un moment, una condemna injusta, o haver d'enfrontar-nos a la mirada d'un assassí. Els jutges tenen una feina bastant galdosa, en aquest sentit.
Bueno. Tornem al món del Dieguito el Malo. A tu et sonen les pel·lis del Torete i del Vaquilla? Les pel·lícules del Torete arrasaven a taquilla, ja ho hem sentit, i omplien els cinemes de gent de barris pobres que es dedicaven a robar, fins al punt que la policia els esperava a la porta del cine per, a veure, arrasar. Vol dir també que hi anava gent de tot tipus, dels barris alts i de classe mitjana i alta. Com hauríem d'analitzar això?
Això és força interessant, sí que ho recordo. Recordo molt bé el boom del cinema kinky, que va coincidir amb la intel·lectualització del fenomen kinky des de punts de vista ideològics de l'esquerra i del CCCB i d'aquesta manera d'entendre els baixos fons. No? No és cap misteri que les classes representades en aquestes pel·lícules anessin a rebentar el cinema, perquè per fi hi havia el mitjà per antonomàcia dels 80-90, 2000, per fi parlava d'ells. Però això s'ha vist en tots els col·lectius marginats haguts i per haver. A la que s'ha posat de moda un cinema o un cert tipus de documentalisme sobre ells, en tant que minoria, han omplert els cinemes. El cinema, per fi, parlava d'ells. I en parlava, és importantíssim, no en els termes en els quals en parlaven els diaris, sinó en termes èpics, de lluita, d'injustícia. Vull dir, el Vaquilla, la pel·lícula, o les del Torete, són herois urbans que, si fossin nord-americans, tindríem claríssim que mereixen ser aquesta mena d'herois. Passa que el Vaquilla i el Torete ens quedaven molt a prop i els intel·lectuals o les classes altes vam trigar a anar a veure aquest tipus de cinema, però les classes populars, vaja, se sentien identificades.
No, a mi encara em té en estat de xoc una escena en què al Torete li tallaven l'opito.
Sí, i a més, una vegada més, jo crec que deu ser la comparació més suada de tots els programes que es fan, eh? Però això quan ho veus en una pel·lícula del Tarantino, tallant una orella d'un policia, doncs home, queda allò westernitzat, no? Queda aquella cosa cinematogràfica. A la que t'ho plantegen en cru i aquí, i amb un tio real, tu en xoc, jo en xoc i tothom. Però una vegada més, no. Són gent, el Torete i el Vaquilla, que representen el contacte amb l'infrahumà, amb allò que ja no és normal, amb allò que és el crim, la cosa negra, i per tant l'escena de violència està molt ben trobada.
Escolta'm, el Dieguito la vida no li va bé i el sistema l'aplasta. Per què el sistema sempre acaba aplastant? Per què el sistema és tan difícil que recuperi gent, que sigui dolç, que estimi?
Jo crec que ens trobem una vegada més, no és la primera vegada que ho hem dit en aquest programa, que és que el sistema, i entenc que quan tu dius sistema parles de tot, el sistema penitenciari, judicial, policial, social, polític i econòmic, no? I cultural, també.
I mitjans de comunicació.
Ah, exacte, tens raó. El sistema és l'altra gran paradoxa. No pot ser reinsersiu sempre. No pot, és utòpic. Els dieguitos, diguem-ho així, de la història, és estranyíssim que s'hagin reinserit. De fet, el mateix concepte de reinserció, que és molt desitjable, que és un horitzó bonic, il·lustrat, és una cosa que està bé. Ningú pot avaluar la reinserció en termes de que no està bé. I tot i així es produeix en comptadíssimes ocasions. Per què? Perquè tu ho has dit, és tot el sistema. No n'hi ha prou amb que una part treballi per reinserir i les altres 15 parts, en aquest senyor o aquí sí, no li fotin ni cas. El Dieguito, cada vegada que ha sortit de la presó, no ha trobat un lloc on anar a petar. No hi ha continuïtat entre la presó i enllà de la presó. Sobretot a l'època del Dieguito, vull dir, cada cop es millora més, però bueno, estem a anys llum que tot el sistema es confabuli per reinserir els Dieguitos que vagin sortint, que en sortiran, evidentment.
Crims.
I ara sí. Acabem aquesta minissèrie, La història de Dieguito el Malo, que és també una petita part de la història de Catalunya, amb la model i els presos polítics, els d'ara i els dels anys 70. Moltes gràcies a la Neu Sala pel guió, a la Lídia Orriols i al Benja Estacio per la feinada d'endreçar-ho tot i posar-ho bonic, una feina importantíssima, i moltes gràcies a tots aquells que ens han ajudat a explicar-la, periodistes, mossos, familiars de Juan Diego Redondo, policies i guàrdies civils. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Neu Sala. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Lips to kiss me. If you